Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Què és el primer que et ve al cap quan et dic ràdio?
Estel.
Tal qual?
Sí, sí, tal qual. Ràdio Estel. Cada tarda, Ràdio Estel.
Uno de los mejores restaurantes turcos de Barcelona. Anatolia Doner Kebab Grill, en las Ramblas de Barcelona 40. Teléfono 663-691-621. 663-691-621. ¿Te apetece vivir una experiencia turca en las Ramblas de Barcelona? Restaurante turco Anatolia. El amor y la pasión de la comida turca en el corazón de Barcelona, en las Ramblas 40. Restaurante Anatolia Doner Kebab. Ven y disfruta de original comida turca.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Plusvàlua, els dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició d'Església d'Urgell, el programa de Ràdio Estel que els ofereix informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Un plaer retrobar-los a través de les ones radiofòniques un diumenge més. Aquesta nit hem preparat per a vostès el recull d'algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies. A l'entrevista ens acompanyarà la nostra delegada de mitjans de comunicació social, Cristina Orduña, per a parlar-nos un cop més sobre l'actualitat d'aquests mitjans a l'Església. Els oferirem també una resposta a una de les preguntes que ens fem a la nostra secció Preguntes que ens fem sobre, a càrrec d'un dels nostres habituals col·laboradors. L'Àlex Alsina és el control tècnic. Maria Marín, qui els parla, dirigeix i presenta Església d'Urgell. Comencem. I comencem per recollir algunes de les notícies més rellevants dels darrers dies, com els dèiem. A la residència del Sant Crist de Balaguer va tenir lloc la reunió del Consell Diocesà de Càritas d'Urgell el prop passat dissabte, dia 29 de febrer, presidit per l'arquebisbe d'Urgell i president de Càritas Diocesana i pel director voluntari de Càritas, Josep Casanova. Hi van assistir representants de moltes càritas parroquials. Es van analitzar i es van aprovar per unanimitat els balanços i els pressupostos de l'entitat, així com els de Grapats, empresa d'inserció social, i de Grapats, centre especial de treball. Es va prestar especial atenció a la memòria interna 2019 de Càritas Diocesana i alhora la memòria de les dues altres entitats dependents de Càritas Diocesana, així com els 5 centres territorials i les propostes de futur que vol anar desenvolupant Càritas. Càritas Diocesana d'Urgell té actualment uns 300 voluntaris cooperadors, amb 5 centres de desplegament territorial a Balaguer, La Seu, Puigcerdà, Tremp i Viella, amb 2 projectes nous, Espai Grapats i Càritas Ecocanvi. El Pla d'Acció Social va arribar durant el 2019 a 1.030 famílies, amb unes 2.020 persones beneficiades, de les quals 55% són dones. 38% no tenen estudis o només els primaris. El 48% són de nacionalitat espanyola i 15% tenen treball, però tan precari que no arriben a cobrir les seves despeses, ja que fins i tot alguns no cobreixen la quarta part del sou mínim interprofessional. En ajudes socials s'han pogut atendre 504 famílies, amb uns beneficiaris de 1.235 persones. Per a despeses netament d'ajudes socials, enguany es van poder repartir 170.000 euros. Càritas Diocesana d'Urgell va signar, dilluns passat, dia 2, un conveni de col·laboració amb l'Associació de Voluntaris de la Caixa, amb l'objectiu de promoure i facilitar la participació solidària dels treballadors i extreballadors del grup La Caixa en actuacions de voluntariat, temes d'interès general o bé de caràcter social a través de Càritas. El conveni, que es va signar al Centre Sant Domènec de Càritas d'Urgell a Balaguer, vol establir un marc de col·laboració estable per afavorir els projectes d'acció social de l'entitat, tal com ha explicat la presidenta de l'Associació de Voluntaris de la Caixa, Raquel Castillón. Per part de Càritas, Marta Fortuny, coordinadora general, ha destacat la importància que persones en actiu laboralment vulguin fer el pas de col·laborar amb Càritas. La col·laboració de les persones voluntàries anirà principalment a desenvolupar projectes amb gent gran, reforç educatiu i cursos d'economia domèstica a tot el territori del Bisbat. L'Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola va elegir dimecres passat, dia 4, l'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Monsenyor Joan Enric Vives, president de la Comissió Episcopal del Clergat i Seminaris. La Comissió Episcopal per Clergat i Seminaris ofereix als bisbes i als sacerdots d'Espanya diferents ajudes espirituals, formatives i pastorals que despertin, avivin i augmentin la vida i el ministeri dels preveres i facilitin la formació en els seminaris majors i menors. Per això, dona suport i acompanya les reunions i trobades dels vicaris, delegats, de clergat, de les diferents províncies eclesiàstiques i difon totes les tandes d'exercicis per a sacerdots que s'ofereixen a les diòcesis. Anualment, la comissió organitza les jornades nacionals per vicaris, delegats de clero, destinada a la formació, a l'oració i a compartir experiències que enriqueixen la vida sacerdotal a les diòcesis. Al mateix temps, ofereix cursos formatius i d'espiritualitat. La Subcomissió Episcopal de Seminaris dirigeix la seva activitat cap als rectors i formadors dels seminaris diocesans, tant majors com menors. Amb ells ha elaborat el pla de formació dels seminaris i ajuda en la seva implementació a les diòcesis. Per això, ofereix trobades i cursets per als formadors i prepara la campanya del Dia del Seminari amb l'objectiu de fomentar les vocacions i sensibilitzar les comunitats cristianes sobre el valor i la urgència del ministeri sacerdotal. A finals del passat gener va tenir lloc a la seu central de la Conferència Episcopal Espanyola, a Madrid, l'Assemblea de Delegats de Mitjans de Comunicació, a la que varen assistir una vuitantena de delegats de totes les diòcesis espanyoles. Ara, a l'Església d'Urgell, volem recollir el ressò i també els treballs que s'hi dugueren a terme. Creiem que, sent un mitjà de comunicació com ho és Ràdio Estel, propicia que hi tractem tot el referent als mitjans de comunicació, perquè ens afecta directament. En parlem amb la nostra delegada de Mitjans de Comunicació Social, Cristina Orduña, que hi va assistir i qui, com tantes altres vegades, s'ha mostrat disponible plenament per a atendre'ns. Bona nit, Cristina.
Molt bona nit a tots.
Gràcies per estar disponible, de debò.
Gràcies a vosaltres per la invitació, que sempre és un plaer estar a Església d'Urgell.
Òbviament, no podem deixar de pensar i constatar que els mitjans de comunicació social és un tema de pleníssima actualitat i nosaltres, que som Església, volem estar també al dia. I el que volíem demanar-te, també una mica retrospectivament, perquè ja ha passat un mes d'aquesta assemblea, hem volgut deixar-ho per aquestes dates també perquè tot això s'anés consolidant i també hagués pogut arribar a les diòcesis de com realment aquests mitjans han de viure. Per això la pregunta primera que faríem és quines novetats respecte a altres anys vas trobar en aquesta passada assemblea de delegats de mitjans de comunicació?
Bé, potser el més diferent, el que es nota més l'evolució, és com van canviant les delegacions, les persones, com es va professionalitzant cada vegada més el tema de la gestió de la relació amb els mitjans de comunicació. També en aquesta assemblea va quedar molt clar la importància de crear sinergies entre nosaltres, que ja es creen perquè hi ha una eina de comunicació que es manté molt activa entre tots els delegats i que ens permet, d'alguna manera, estar al tanto del que va passant a totes les diòcesis, de les directrius generals, del que pensem globalment. Això també dona molta cohesió i aquesta cohesió es va anar perfilant i notant al llarg de les jornades, que el que fa que hi hagi cada vegada doncs, més entesa i jo crec que més capacitat de resposta per part dels bisbes davant de les situacions que anem vivint a la vida social i econòmica i política, sobretot, d'Espanya.
Uh-huh. Vau treballar-hi el lema missatge de la propera Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, que té per lema, com hem dit, aquí hi ha hagut aquest lema, perquè ho puguis explicar i gravar en la memòria. Això és d'Èxode 10:2. La vida es fa història. En parlarem d'aquesta jornada en el seu moment, és a dir, per la diumenge de l'Ascensió. Però ara sí que voldríem que ens expliquessis en quin context vau preparar aquest missatge davant la realitat eclesial dels mitjans de comunicació social.
Doncs mira, vam preparar-ho. Primer de tot va haver-hi una ponència més teòrica, potser una ponència també més poètica, jo diria, entre cometes, de Monsenyor Lucio Adrián, que és secretari del Dicasteri per la Comunicació del Vaticà, que ens va parlar del valor del testimoni i del valor de crear fils d'història, no?, que ajuden a entendre'ns a nosaltres mateixos. En un món en el que cada vegada l'emoció és més important, en una societat en la que pivotem a través de les emocions, provocat també per la incidència altíssima de les xarxes socials, no?, i el moviment emocional que generen, és molt important que l'Església treballi amb aquest sentit que sempre ho ha fet, perquè la paràbola no és més que la creació d'una història, no?, que hem anat repetint i que hem explicat per fer entendre de manera pedagògica no només l'anècdota, no?, sinó també tot el que hi ha darrere de l'anècdota. I després doncs, vam treballar amb les experiències de comunicació d'Antonio Moreno i de Juan Díaz Bernardo, de Miguel López Quesada, d'altres persones que, a través de la seva percepció, ens van explicar com havien articulat aquest crear històries perquè la gent ens conegui, perquè traspassi una mica aquesta barrera de la institució, del concepte Església, per anar a l'experiència personal, a les vivències, al fet de cada dia, perquè ens trobem en una circumstància que marca molt ara la posició de l'Església en la societat, i és que hi ha una secularització de la societat, especialment a Catalunya, d'una manera molt marcada, i això fa que les persones deixin de tenir implicacions emocionals, que deixin de viure el sentit de per què és important que una persona estigui al nostre costat quan hi ha un moviment de dolor, quan hi ha un dol, quan hi ha una alegria, quan hi ha un naixement, quan hi ha, no? Quan hi ha una unió entre persones. Han deixat de percebre aquesta proximitat i, per tant, han deixat d'entendre aquest valor dels testimonis de la, del dia a dia, no? I es veu l'Església com una cosa aliena i molt conceptual. Llavors, bueno, del que vam parlar molt a l'Assemblea justament era d'això, no? De travessar aquestes barreres i anar a explicar què és el que fem el dia a dia a l'Església, què és el que ens acosta a les persones, no? Què és la feina d'acció social, d'acció pastoral, d'acompanyament de persones, de sacrifici, moltes vegades, de missió, que ens fan molt propers a la societat, a la gent. No?
Per tant, amb això que estàs dient, se traspua clarament, doncs, que hi ha consciència a l'Església de la necessitat, entre cometes, de posar-se al dia quant al tema dels mitjans de comunicació social. No podem viure en un altre món.
No, evidentment. Monsenyor Lucio ens va glosar el missatge del Papa Francesc, que ja en parlarem en un futur, però jo crec que hi ha una cosa que és molt important i és que el que dona sentit a la vida, no?, és explicar històries i compartir-les, sobretot sentir-nos part d'aquestes històries, perquè la història pressuposa també la memòria, valoritzar el que hem fet fins ara, no? I perquè qui explica la història també explica la victòria d'alguna manera, no? I llavors, si deixem que persones alienes al nostre missatge, a la nostra estructura, estiguin explicant històries tota l'estona que estan menystenint la nostra credibilitat, que estan traient-nos, no?, ascendent, doncs estem fent un flac favor i la feina que hem de fer ara, sobretot, és afanyar-nos a crear històries, a explicar les nostres històries, a crear aquesta memòria viva, a crear el que en llenguatge modern serien memes, no?, idees que traspuïn també una emoció i un sentit i que donin sentit a la nostra vida com a creients i com a persones que formen part de la gran família de l'Església Catòlica.
Molt bé, aquí volia arribar. Com enfocar aquests mitjans de comunicació de manera plenament evangèlica? Perquè no es tracta de dir el món viu, el món com quanta mentalitat, no? Viu aquests mitjans i viu d'aquesta manera, i la gent s'expressa i hi ha mil possibilitats d'expressar-se, d'acord, a través d'aquests mitjans. Però centrem-nos, l'Església ha de viure aquests mitjans, segur que hi estàs d'acord, segur que hi esteu d'acord, tots aquests delegats, de que s'ha d'enfocar plenament des del tema evangèlic. Com seria que, com ho veuries tu, aquest enfocament?
Bueno, jo crec que s'han d'explicar de manera positiva. Justament es va donar un dels premis Bravo, es va donar a un dels delegats de comunicació, no?, de les nostres diòcesi, Antonio Moreno, que ha fet una cosa superinteressant i és crear un fil a Twitter, crear fils a Twitter. Un fil és com una història que tu crees a través de comentaris del teu comentari inicial, no? I què passa? Que quan tu crees un fil i crees una història, la gent va seguint aquella història. Ell el que ha fet és crear històries en directe de l'experiència litúrgica. Com ho ha fet? Doncs, per exemple, un tuit que li va crear un gran ascendent, o un fil de tuits que li va crear un gran ascendent, és retransmetre, com si fos en directe, el naixement de Jesucrist, no? Uh-huh. Per Nadal, això ho va fer. Bueno, va crear una onada de respostes molt gran. Què vol dir això? Que ell ho va fer en positiu. Ell va reexplicar la bona nova i la va dotar d'un sentit i d'una vivència i una experiència positiva. Jo crec que aquest és el resum del que les persones d'Església hem de fer. No tant la crítica dels que no ens agraden, sinó que hem d'explicar les nostres experiències, la nostra vivència, les nostres creences, el que nosaltres comprenem i valorem i explicar-ho en positiu, sense caure en els perills de la crítica fàcil, sense caure en els perills de la absurditat en els comentaris, diguem-ne, de l'insult, no? Això, evidentment, queda marginat, però suposant que nosaltres fóssim capaços de sortir d'aquí completament, el que hauríem de fer és dir les coses sempre en positiu. És passar del veure el got mig buit a veure'l mig ple. Per què? Perquè d'aquesta manera estem donant un missatge plenament evangèlic i sintonitzat amb la bona nova, que és el que ens demana el Sant Pare en el seu missatge de per la jornada de mitjans de comunicació. També en aquest sentit vam parlar tots els que van participar a les jornades. Vam poder escoltar la Sílvia Rozas, que és la directora de la revista Eclésia, no? I ella ens va transmetre una voluntat d'explicar coses en positiu i fer-ho amb molta qualitat, que jo crec que ens va impactar a tots, perquè Eclésia és una revista que ja té molts anys, que està al servei de l'Església i de la família eclesial, i que a vegades, doncs, com que la tenim molt en allà, doncs la perdem de vista. Ells s'esforcen, han fet un nou canvi de format, han fet un nou canvi de directriu, diguem-ne, en l'aspecte, que crec que tots ens hem d'esforçar en dur a terme. L'aspecte és molt important, però i el contingut del missatge també.
Molt breument, Cristina, tu, com a delegada de mitjans del nostre bisbat, en els diversos canals de comunicació que hi ha també aquí al Bisbat d'Urgell, tens una experiència positiva d'això que acabes de dir, de com crear, o sigui, que la gent faci un feedback, no, del que nosaltres, com tu com a delegada, es publica en els nostres mitjans, o més aviat es genera polèmica? Breument.
Mira, jo crec que si haguéssim d'explicar què podem crear nosaltres a través dels mitjans de comunicació del Bisbat, hauríem de veure que hi ha perfils diferents d'usuaris i de mitjans, no? No és el mateix la ràdio, que té un perfil d'usuari molt concret, en el que hi ha un feedback moderat, no? Perquè tu estàs escoltant la ràdio i és probable que ho escoltis en gran part mentre estàs treballant, o mentre estàs al cotxe, mentre fas una altra activitat, i això no permet molt aquest feedback. La pàgina web és una pàgina molt oficial i, per tant, aquest feedback es manté d'una manera... El podem veure, perquè podem veure la quantitat de seguiment que hi ha, les publicacions que es fan, quantes visites tenen, i realment hi ha molt d'interès. Però jo crec que on es veu més aquest feedback que tu em demanes és a les xarxes socials. Evidentment, Facebook el que fa és crear molta cohesió entre la nostra comunitat. Compartim moltes coses que a vegades són comentades, compartides per altres persones que formen part de la nostra comunitat. I això jo crec que és bonic perquè ens està enfortint. A través de Twitter, doncs, podem veure com el missatge de lideratge de l'arquebisbe és segurament el que té més feedback, no? El que té més retuits, el que té més me gusta, i això també ens impulsa molt a entendre que les persones necessitem un guiatge, necessitem algú que ens potser il·lumini, no és la paraula exacta, però que sí que ens inspiri i que ens doni elements per seguir vius i ferms a l'hora de mantenir les nostres creences.
Això és el que fas tu amb nosaltres aquí en el programa.
Bueno, ets molt amable.
Ho hem de deixar aquí, malauradament, Cristina, però no volem fer-ho sense agrair-te un cop més la teva disponibilitat per venir al programa i que ens parlis tant i tan bé dels mitjans de comunicació. Tenim la sort de tenir-te aquí al nostre bisbat i poder aprofundir sobre els mitjans. Ja estàs posant una cara com dient no és per tant, no? Però sí, tu ja saps el que vull dir. Moltíssimes gràcies, Cristina, i ja segurament ens retrobarem per a parlar de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, com hem dit, per al diumenge de l'Ascensió. Uh-huh. Gràcies, bona nit.
Gràcies a tots vosaltres per seguir aquest programa també, que nosaltres valorem molt des de la delegació i que pensem que fa una feina molt important de divulgació del qui som nosaltres també com a comunitat eclesial.
Gràcies.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Entrem ja a la darrera secció del programa, que és preguntes que ens fem sobre. I avui tenim una pregunta que li passarem al nostre col·laborador, mossèn Jaume Mayoral, que és rector d'Agramunt. Saludem, bona nit.
Bona nit.
Què tal?
Aquí estem.
Forma part també de la delegació,
sí,
de patrimoni.
Correcte.
De la diocesà. I per tant, doncs, volíem que ens expliqués a què diem art cristià.
Bé, doncs ens trobem amb aquesta definició que aglutina aquestes manifestacions artístiques que, a més de parlar-nos, de, per alguna banda, d'arquitectura, pintura, escultura, fins i tot música i literatura, té un vessant, o diguem-ne, té un fil conductor, que és el sentit cristià. Per tant, doncs, l'art cristià seria aquesta manifestació que sap transpoar aquests elements que formen part també de la fe cristiana. Art cristià que acompanya des dels inicis el fet religiós i, per tant, doncs, té la mateixa història que té la mateixa església cristiana i, per tant, una evolució que ens permet també admirar, comprendre i, a la vegada, aprofundir el sentiment religiós. L'art cristià és aprofitar aquestes formes d'expressió dels artistes i dels diferents moviments que hi ha al llarg de la història perquè puguin donar i transmetre contingut religiós. No? I per això és tan bonica la història de l'art cristià perquè acompanya des dels inicis, les primeres comunitats, fins als nostres dies, tot allò que fa referència també a l'evangelització i a la vida de l'Església. Això de manera general.
Sempre ha de ser un autor cristià que ho fa o què li semblaria en aquest cas? Qualsevol persona, anava a dir una bestiesa, que no sigui cristiana, pot expressar el sentiment cristià d'alguna manera, no?
D'alguna manera sí, i direm més. L'artista, l'important és que plasmi allò que vol transmetre a través de la seva obra. Val a dir que al llarg de la història tindrem grans peces d'art, diguem-ne cristià, que potser han estat fetes des d'una perspectiva, doncs, no tan creient, o a vegades d'una manera més dubitativa, però que es fa present. A dir, l'important és que l'obra sàpigui agafar no només el sentit de l'autor, sinó el que vol transmetre. Ens trobarem grans obres de l'art cristià de tots els temps, que darrere hi pot haver un artista no creient, però que s'ha pogut plasmar el contingut que se li ha demanat que amb aquella obra, amb aquella realitat ens fes present. Per tant, doncs sí que podríem dir que artistes, diguem-ne, no de missa de cada dia, diguem-ho així, doncs, que puguin també regalar-nos boniques obres d'art cristià.
L'art cristià continua interpel·lant-nos.
L'art cristià, mira si ens continua interpel·lant, que els darrers papes han fet diferents al·locucions i documents demanant als artistes que continuïn ben presents a la nostra Església amb les seves obres. Pensem només, i això és un referent, la carta als artistes que ens han fet el papa Sant Joan Pau II, el papa Benet XVI, però també el Pau VI, les mateixes recomanacions del Concili Vaticà II. Per tant, doncs, l'Església necessita d'aquest art i, evidentment, l'Església vol promocionar que aquest art cristià també acompanyi la vida de la fe, no?, de tots nosaltres.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, mossèn Jaume Mayoral, rector de la parròquia d'Agramunt i membre de la Delegació Diocesana de Patrimoni Cultural, per haver-nos explicat què és l'art cristià o què diem art cristià. Gràcies, fins la propera.
Fins la propera.
Ja donem per acabat l'Església d'Urgell d'aquesta nit. Primer que tot, els agraïm que ens hagin acompanyat un diumenge més. Esperem retrobar-los novament a les zones radiofòniques i a Ràdio Estel el proper diumenge, que continuarem oferint-los informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Salutacions cordials de l'Àlex Alcina, que s'ha cuidat de la part tècnica, i de Maria Marín en la direcció i presentació del programa. Gràcies de nou. Que tinguin una bona setmana. Adéu-siau.